Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, persones tòxiques a la feina. Els conflictes a la feina poden venir per moltes raons. Una de les més freqüents és que hi hagi, segons quina persona, entre els nostres companys i companyes, a la qual qualificarem d'entrada, entre cometes, entre moltes cometes, de tòxica. La xarxa de gestió empresarial Edenred descriu així al seu web les conseqüències de treballar amb una persona, entre cometes, tòxica. És la que generalment esgota l'energia de la gent que hi ha al seu voltant. Conviure laboralment amb aquest tipus de persones és un problema perquè provoquen diversos conflictes. Tanmateix, la cosa encara es pot complicar més si resulta que la persona tòxica és el nostre cap. Aleshores entra en joc l'ambient que ho enrareix tot de dalt a baix i arriba un moment en què l'aire a l'empresa esdevé irrespirable. Com adverteix el psicòleg Àngel Rull, quan la por és el que més apareix a l'oficina, hem de començar a plantejar-nos si el nostre cap s'ha convertit en una persona tòxica dins de l'empresa. Això no depèn realment que hi hagi poder, sinó de com és utilitzat aquest poder per satisfer inseguretats i també d'una mala gestió emocional. La psicòloga i amiga de l'ofici de viure, Assumpció Salat, discrepa radicalment del qualificatiu de persones tòxiques, com ens va dir el programa Persones tòxiques de l'ofici de viure de TV3, que podeu recuperar a tv3.cat, a TV3 a la carta. Diu Assumpció Salat que les persones estem plenes de matisos i comportaments, que no podem dir que una persona és tòxica i una altra persona és sana, perquè tots tenim una mica de tot. L'Assumpció encara va més enllà i explica que els éssers humans som alumnes de l'escola de vida i que en aquesta escola anem evolucionant o passant de curs, que estem vivint un procés evolutiu del qual és important ser conscients, que moltes persones no en som de conscients d'això i per això pensem i parlem de persones tòxiques. Parlar de persones tòxiques, segons l'Assumpció, és una falta de respecte. Ens acompanyarà avui també a l'ofici de viure la psicopedagoga Tati Cortés, parlant de persones, entre cometes, moltes cometes, tòxiques a la feina.
John Mark Green. Les persones tòxiques s'enganxen com blocs de ciment armat agafats als turmells i després et conviden a nedar en les seves aigües enverinades.
Hola, sóc Tomàs Navarro, psicòleg i escriptor, i tinc una reflexió que compartia amb vosaltres sobre la gent tòxica a la feina. De fet, de vegades parlem de gent tòxica i ens oblidem que aquesta persona tòxica, que potser és la nostra parella o exparella o pare o mare, doncs va a treballar cada dia. Aleshores, clar, quan està a la feina no canvia completament la seva personalitat ni canvia completament el seu comportament. Si se sent protegit, expressarà tota la seva toxicitat en la seva màxima esplendor. Si no se sent protegit, doncs serà discret en l'expressió de la seva toxicitat. I si està molt controlat i no se sent protegit en absolut, doncs no podrà expressar aquesta toxicitat, però anirà aguantant-la per després deixar-la descarregar on se senti protegit, potser en un altre departament, o a casa, o amb els fills, o amb qui sigui. Què vull dir amb això? Mireu, la feina és un entorn en el que obtenim un intercanvi econòmic i de seguretat per a la nostra feina. I amb això que obtenim, doncs, paguem el lloguer, paguem la hipoteca, paguem el col·legi, ens paguem els capritxos, els sopars, etc. De tal manera que tenim un plus perquè una persona tòxica sigui més tòxica encara, que és la por a perdre el seu estatus, els seus beneficis, etc., o la por o que es pugui veure amenaçat per una persona que potser pugui passar-hi per davant o li pugui treure el lloc de treball o treballi millor, o sigui, tingui més bons resultats, etc. De tal manera que una persona tòxica, una de les motivacions més freqüents és la por. Aleshores, si tenim una persona tòxica amb por a no perdre uns beneficis, doncs encara va més a fondo, com si diguéssim. Així que, què diria jo? A la feina és molt complicat gestionar una relació tòxica. Com sempre, es tracta de protegir i de contenir. Com que hi ha una persona per sobre, que teòricament és el cap, que en cuida, hauria cuidat de l'equip, sempre es pot cremar aquest cartutxo, sabent que la persona tòxica pues, tindrà la seva estratègia per ficar-se a la butxaca al superior, o potser agafar un paper de víctima. En definitiva, i amb això soc molt clar, i acabo, una persona tòxica a la feina és tòxica perquè sap que pot ser tòxica, és a dir, se sent emparada, protegida o tolerada.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure parlem de la feina, de les persones tòxiques a la feina. Assumpció Salat, benvinguda.
Gràcies.
Psicòloga del Centre Agape de Barcelona, contrària Gràcies. Totalment com vam descobrir en aquest Ofici de Viure de TV3 el qualificatiu de persones tòxiques. Després ens recordarà el per què. Jo ja sé, Assumpció, que series molt feliç si no parléssim en aquest programa de persones tòxiques. Si ja desterréssim el qualificatiu de l'enunciat. Però bé, després ens recordarem els teus arguments i els teus matisos, i ens acompanya via telemàtica Tati Cortés, psicopedagoga, doctora en didàctica especialitzada en educació emocional. Tati, moltes gràcies, benvinguda.
Gràcies, hola.
Tati, abans de res, bé, què en penses tu del qualificatiu de persones tòxiques i com creus que les podem identificar, en aquest cas, ja que estem parlant de la feina, doncs a la feina?
Sí que existeixen les persones tòxiques, igualment com existeix el seu un component o identificadors. A la feina els podem distingir de diverses maneres. Primera, si ens afecta el seu desqualificatiu a nivell emocional o a nivell de professional. Quan és emocional hem d'actuar d'una manera i quan és personal hem d'actuar d'una altra, perquè la toxicitat ens afecta a nivell personal sempre. Però hem de saber-ho distingir, sobretot.
Per on podem començar?
Primer, saber si aquella crítica que ens està fent és una crítica constructiva o és un atac. Quan hem distingit això, hem de saber protegir-nos. Per protegir-nos hem de saber que hi ha dues maneres de poder-les identificar i també d'aconseguir aquesta protecció. Una és com tenim nosaltres les nostres emocions, com nosaltres ens estem protegint i de quina manera ho estem fent, si ho estem fent d'una manera sana o estem forçant aquesta situació. Com ens afecta aquest atac? Ho passem malament? Realment és un atac temporal? Ens afecta a la feina, a la manera de desenvolupar la nostra tasca professional? I un cop tenim tota aquesta identificació i hem après a protegir-nos, la toxicitat que desprenen no ens afectarà tant.
I no ens podem estar equivocant? Ara estic fent aquí una mica d'advocat del diable, Tati. No pot ser que estiguem pensant que el nostre cap o una persona a la feina és tòxica i que no ho sigui de cap de les maneres i que passi una mala època, que en aquell moment, pel que sigui, no hagi estat bé amb nosaltres o amb la resta de companys. Però, és clar, no és molt fort qualificar-la de tòxica?
No, perquè, evidentment, el que és tòxic és el comportament. Però és el mateix que dir, és una persona amb els ulls blaus. Val, és una persona amb els ulls blaus, però hi ha matisos, no?, dintre del blau. Doncs aquí, igual, és una persona que té comportaments tòxics, té característiques d'una persona tòxica. Estem idealitzant molt que hem de la positivitat, les persones doncs, que són sanes, que són medicinals. Bé, però també hi ha persones tòxiques i no passa res. Poden ser tòxiques. Jo crec que l'important, la base, és saber diferenciar una persona tòxica d'una persona dolenta. Una persona que actua amb maldat, llavors allò sí que forma part del seu caràcter. Però una persona tòxica pot ser-ho temporal, pot ser-ho amb segons qui, pot ser-ho de diferents maneres, pot ser-ho perquè té una època. però no deixa que el que està desprenent aquella persona cap a tu, cap a la teva pròpia persona, a tu et crea una sèrie d'inquietuds i de malestar emocional. Per tant, aquella persona per tu és tòxica. No passa res. Pot ser per una altra persona, no ho és. No hem de negativitzar tant aquestes persones, no? De fet, són comportaments que tenim els éssers humans, que són persones temporalment tòxiques. Jo ho diria així.
L'Assumpció Salat, com ho diria?
A veure, jo estic escoltant molt atentament, i aquí no es tracta de dir un té raó, l'altre té raó, sinó d'escoltar-nos i construir una visió superior. Mira, jo fa anys vaig aprendre del Raymond Paniker, amb una xerrada que vaig assistir amb ell, una cosa que em va marcar, que era, ell en deia, la importància de les paraules. És a dir, la manera com parlem condiciona molt la manera com pensem i la manera com ens comportem. Llavors, aquest vocable o aquest vocabulari de persona tòxica, comportaments tòxics o actituds tòxiques, jo penso que són paraules que no ens ajuden a créixer, a avançar i a evolucionar. Una altra idea important per matisar això del tema tòxic és dir, tots els éssers humans som dignes de ser respectats, però no tots els éssers humans som iguals. Reivindico, reafirmo aquesta frase. No tots els éssers humans som iguals. Tots som dignes de ser respectats, però no tots som iguals. I no els podem passar tots pel mateix raser. I amb això ja ens anem acostant al tema de tòxic. Què vol dir que no tots som iguals? Doncs no som iguals perquè tots no ens comportem de la mateixa manera ni pensem de la mateixa manera i amb la manera a mi que m'agrada explicar-ho, no tots estem amb el mateix nivell evolutiu. És a dir, hi ha persones, que a més ho diem, és algo que tenim tots acceptat, que són més immadures en el seu comportament, en les seves relacions humanes, a la feina, i hi ha persones que són més madures. Però que una persona sigui més immadura o sigui més madura la fa tòxica? No, la fa diferent. No som iguals, la fa diferent. Som persones diferents, amb comportaments diferents. Quan nosaltres a una persona diferent, que es comporta d'una manera immadura, inadequada i no obté resultats satisfactoris en les seves relacions humanes i no facilita que ens relacionem amb ella, perquè estic totalment d'acord, Tati, que no és gens agradable tractar amb segons quines persones que tenen aquests comportaments, quan a aquesta persona nosaltres la etiquetem, quan nosaltres aquesta persona la jutgem, quan nosaltres aquesta persona la critiquem, nosaltres ens estem posant en el mateix nivell, en el nivell de la immaduresa, en el nivell de la por. Perquè el nivell de la immaduresa i el nivell de la por és un nivell on nosaltres ens comportem actuant a través de la lluita. És a dir, lluitem. I fixa't les frases que he anat sentint tant del Tomàs Navarro com de la Tati. La lluita què és? Ens hem de protegir, perquè el tòxic què fa? Atacar. És a dir, ens mantenim en un nivell d'immaduresa que és el nivell de la lluita.
Però no en sabem més.
No en sabem més, però per això estem aquí, en aquest programa.
Molt bé, a veure, il·lustra'ns una mica.
No, i per això fem l'Ofici de Viure des de fa molts anys.
I tant, ja fa molts anys.
Perquè puguem sortir d'aquest nivell, d'aquesta immaduresa, però de la immaduresa de la lluita, d'ell m'ataca, jo m'he de defensar, jo m'he de protegir.
Soc tot orelles per sentir com podríem ser més madurs una mica en aquest sentit. Com ho podríem ser una mica més madurs? És a dir, perquè, esclar, és una mica inevitable sentir-te agredit o sentir-te atacat.
Exacte, perquè no en sabem. I la vida no va de teories, la vida va de pràctica. I la vida, com és una escola pràctica, ens posa davant una persona que nosaltres li diem tòxica, que és immadura, que ens dona l'oportunitat de veure que no tenim aquests recursos. Llavors, n'hem d'aprendre. I aquí és on diríem, si sempre fas el que sempre has fet, sempre obtindràs els mateixos resultats. Hem d'aprendre a actuar d'una altra manera. Anem amb una altra idea. Frase d'Einstein. Un problema o conflicte mai es pot resoldre en el mateix nivell en el que està generat. Si el tòxic es comporta amb nosaltres des del nivell de la lluita, des del nivell de la immaduresa i de l'agressió, nosaltres hem de passar a un nivell superior. No podem seguir-nos mantenint amb el nivell de la lluita, de la defensa i de la protecció. Hem de passar a un nivell superior. I quin és aquest nivell superior? Aquest nivell superior és veure que si el comportament immadur de l'altre m'afecta, m'altera, em treu de polleguera, em posa dels nervis i se'm menja l'energia, jo el que he de fer és tenir eines i habilitats perquè això no passi. I com començo a tenir aquestes eines i habilitats? Quan a la meva ment hi ha aquest pensament. I el pensament quin és? Aquesta persona que tinc al davant és un ser que s'està comportant de manera immadura, mogut per la por i actuant des de la lluita. Jo vull passar a un nivell superior i, per tant, no actuaré de la mateixa manera. Comprendre que ell actua des d'aquesta manera em permet a mi passar a un nivell superior. I amb aquest nivell superior què he d'aprendre jo? He d'aprendre a respirar, si convé, a comptar fins a 10 i a repetir-me. Estic aprenent que aquest comportament que manifesta aquesta persona no m'alteri. I quan jo aconsegueixi que aquest comportament no m'alteri i sigui capaç de mantenir la pau i la serenor davant d'aquella persona, que això hi ha molts sers humans que ho fan i ho anem aprenent a fer...
Et canonitzaran.
No et canonitzaran. Estàs creixent, estàs avançant, estàs aprenent l'ofici de viure, estàs anant cap al nivell de dalt. Clar que sí. Quan tu ets capaç de ser en aquell moment, de mantenir la paciència... Jo recordo que quan vaig començar a treballar, que treballava a l'administració pública, quan venia segons quin client o quin administrat i et parlava d'una manera agressiva i et cridava, jo em posava dels nervis. I inclús li contestava i li deia l'altre i em posava al seu nivell. A poc, a base d'anar atenent el públic i estant a l'administració, tothom qui ha estat atenent el públic, què aprenem? A mantenir la calma, a no alterar-nos i a no perdre la paciència. Clar, això ho podem fer amb un administrat. Ens és fàcil, en aquest cas, passar al nivell superior. Però quan la persona que ens posa la prova és un familiar, és un cap o és un company de feina, ja no és el mateix que un administrat amb el que no hi tenim tanta relació, que el veiem i després se'n va... Llavors, aquí és on hem de seguir aprenent, on hem de ser capaços de seguir passant al nivell superior. Mantenir aquesta calma i tenir aquestes idees clares. No tots els sers humans som iguals. Tinc al meu davant una persona que es comporta des d'un nivell de consciència o de saviesa més immadur.
Avui a l'Ofici de Viure, persones a la feina que es comporten des d'un nivell de saviesa més immadur.
Un nivell de consciència.
De consciència més immadur, o sigui que l'assumpció ens fa canviar el títol del programa. En resum, persones entre cometes tòxiques a la feina.
Christian Baloga. No paris atenció a les paraules tòxiques. El que la gent diu és normalment un reflex d'ells, no de tu.
Recordem que, tal com diu en Tomàs Navarro, les persones, entre cometes, tòxiques, de vegades es disfressen de xais per voler trencar les nostres defenses. Es disfressen de bones persones, o de pobret que tot li ha anat malament, o de salvador, i et desconnecten del teu entorn. De vegades s'apropen a nosaltres i creiem que van amb bones intencions. I de vegades, també a la feina, ens intenten manipular, i molt, i ho aconsegueixen de manipular-nos. Ho dic perquè, per introduir un nou matís a tot el que ens comentava ara l'Assumpció Salat, de vegades no van tant de cara, no?
Sí,
Llavors, ara en podem parlar. Escoltem què en pensa la Tati Cortés de tot el que acaba de sentir de l'Assumpció. Tati, quan vulguis.
Bé, jo no considero que siguin immadurs, tot el contrari, perquè d'aquesta manera tots els nens serien tòxics, perquè no haurien assumit la maduresa, els criteris, els principis i els seus arguments per viure la vida. Aleshores, jo no penso que una persona tòxica actuï des d'un comportament immadur, tot el contrari. Penso que una persona tòxica té un component, té un vincle emocional amb la persona que li està fent la toxicitat, no? que li està transmetent aquesta toxicitat. Jo crec que una persona tòxica, evidentment, el que hem comentat abans, existeixen, hi són, les coneixem, el que no les identifiquem, i per això ens fan mal, perquè a vegades la nostra vulnerabilitat a l'hora d'explicar els nostres secrets, les nostres coses, ataquen per aquí les persones tòxiques. No, no només són comportaments en els que et poden cridar, et poden faltar el respecte, com comentava l'assumpte, no? Jo crec que són persones doncs, que aquests comportaments tòxics, primer de tot, els hem d'identificar. Hem de saber amb quins components està actuant aquella persona. Perquè si aquella persona està actuant amb uns components, sobretot emocionals, a nosaltres ens pot afectar d'una manera. I si no està actuant amb aquests components emocionals, com per exemple cridar, dir que no serveixes, dir que això ho has de fer, la seva exigència, el to de veu, la seva rigidesa, tot això fa que ens faci mal a nosaltres. Però jo crec que no actuen des d'un comportament immadur. Jo crec que no.
Sí, això es pot matitzar. Això es pot matitzar i t'entenc, Tati, perquè acabes de dir una frase, has començat la teva intervenció amb una frase, clar, els nens són immadurs. Clar, i és veritat, els nens són immadurs, els nens estan a l'escola de la vida i actuen des de la immaduresa. El que passa és que molts éssers humans, quan arribem a l'edat adulta, seguim comportant-nos moltes vegades com a nens, de manera immadura. I quina és la manera immadura de comportar-te? La de la lluita. La de la lluita, la de la manipulació i la de la vulnerabilitat.
Ho poses tot al mateix sac?
Tot al mateix sac. És a dir, una persona que lluita és una persona vulnerable. És a dir, quan tu has explicat, i que també ho ha dit molt bé el Tomàs Navarro, que a vegades es disfressen de xais aquestes persones tòxiques, estaria bé entendre que quan parlem d'immaduresa estem parlant d'un comportament basat en la por, d'un comportament d'una persona que se sent vulnerable i té por. I aquest comportament de persona vulnerable i que té por sempre es manifesta amb tres cares. Tres cares que ara la Tati estava dient, que no sols és una a la cara. Ara estàvem parlant de la persona que ataca, que insulta, que agredeix. Aquesta és una de les cares. Però n'hi ha dos de cares més, que també veiem que les utilitzen aquestes persones immadures, entre cometes, tòxiques, que és el paper de la víctima i el paper del salvador. És a dir, les tres cares que tenim de la immaduresa o de la toxicitat serien tant el que agredeix com el que va de víctima, com el que el va de paternalista i de bona persona, jo t'ajudaré, jo faré la feina per tu. Totes són maneres de tocar-nos a nosaltres, de tocar la nostra vulnerabilitat. I quan nosaltres ens deixem tocar la vulnerabilitat, què estem descobrint? Que som vulnerables. Per tant, gràcies a aquestes persones que actuen a vegades amb papers de víctima, ai, pobre de mi, o que a vegades diuen jo ja t'ajudaré i busquen manipular-te, veient aquests comportaments, nosaltres descobrim que som nosaltres els que hem de sortir d'aquest triangle infernal. A mi m'agrada dir-li el triangle infernal. La toxicitat, en el fons, és un triangle on hi ha aquestes tres cares. Llavors, quan nosaltres som capaços de sortir d'aquí, és quan realment estem madurant. Però amb un nen, quan crida, quan insulta, quan s'equivoca, quan plora o quan vol manipular, mai li diem que té un comportament tòxic, sinó que diem que té un comportament propi de la seva immaduresa. Doncs a les persones adultes hauríem de dir igual. Un comportament propi de la seva immaduresa. Que nosaltres d'aquest comportament hem de mirar si ens en podem apartar, ens en apartem. Perfecte. Però hi haurà vegades que no ens en podrem apartar i hem d'utilitzar les estratègies de la maduresa per saber-ho gestionar.
Et dic, Assumpció, abans de tornar a escoltar la Tati Cortés, alguns trets de manual, entre cometes, de persona tòxica a la feina i a veure si estàs d'acord o no. Dubta de la capacitat dels seus companys. Parla sempre en negatiu, genera conflictes, no assumeix els seus errors, no col·labora, canvia constantment d'humor, és passiu i de vegades no acaba la seva feina, no parla de la seva intimitat i ho sap tot dels altres. Creus que...
És propi d'una persona que té por. Va. Quan jo tinc por, em comporto d'aquesta manera que acabes de descriure. Jo no diria que és tòxic això, sinó simplement d'una persona que li falten eines i habilitats i això ho veuria com un comportament infantil. També ho podem veure amb un nen, això, que critica, que plora, que s'enfada, que fa rebequeries, que menteix, que enganya. El problema és quan aquestes actituds i aquests comportaments, quan ens anem fent grans, no els superem. Perquè és que el fumut de tot això és que quan nosaltres seguim amb aquestes actituds, diguem-li, tòxiques o immadures o infantils, la vida se'ns complica. La vida se'ns complica. Ens surten els bolets per tot arreu. Se'ns presenten una i una altra vegada les mateixes situacions i tu dius, com ho faig? Per sempre trobar-me amb el mateix cap o sempre amb el mateix tipus de parella o sempre amb el mateix tipus d'amic o company. Com ho faig? Fins que no descobreixes...
Què has d'aprendre?
Què has d'aprendre? I quan descobreixes que has d'aprendre sembla com un art de màgia perquè és que aquestes persones tòxiques comencen a no presentar-se i a desaparèixer de la teva vida. Però mentre segueixes en aquest nivell, volent lluitar amb elles o volent-te protegir d'elles, es aniran presentant i es tornaran a presentar i es tornaran a presentar. I això jo simplement invito a les persones que ens estan escoltant a que reflexionin sobre la seva vida i ho veuran, perquè jo ho he vist a la meva i crec que ho han vist tots a la nostra, que es van repetint i repetint. Jo sempre penso, la quantitat de parelles que vaig tenir jo que em maltractaven i em faltaven el respecte, me n'en recordo tant, jo no m'he casat, però les parelles que he tingut, jo li recordo que eren diguem-ho d'aquesta manera, tòxiques, fins que vaig descobrir que aquestes persones em donaven l'oportunitat de jo sortir d'aquell nivell. Perquè, clar, què feia jo? Atraia aquestes persones a la meva vida, era com el semblant atreu el semblant, perquè jo estava en aquell nivell de vulnerabilitat i de por. En el moment en què jo em vaig desempallegar d'aquella vulnerabilitat i d'aquella por, jo vaig pensar, què ha passat aquí? Han desaparegut, hi ha venen un altre tipus d'homes, hi ha venen un altre tipus d'amistats, hi ha venen un altre tipus de relacions. I per què canviaven les meves relacions fora? Perquè jo havia fet un canvi intern.
Però d'aquí podríem deduir, Assumpció, no sé si fins a quin punt, equivocadament, que les persones, entre cometes, immadures que ens envolten a la feina, doncs bé, que nosaltres allà hi tenim també una responsabilitat.
Bueno, hi tenim una responsabilitat, si vols dir, hi tenim una oportunitat. Per què no veiem la vida com una oportunitat?
Vull dir, en el sentit que quan canviem nosaltres, tu ens vens a dir, hi haurà menys persones immadures o tòxiques a la feina.
Observa, comprova i verifica. Oh. I la tècnica anem a Esteve per
a veure què diu la Tati, que riu. Tati
a la Cortés. Teva vida, que no, que a la dels altres no, ni pot ser que vivint de persones
que no, la Tati està, no hi està d'acord.
Vinga, va, Tati, diguis, endavant.
Jo crec que és cert, no?, que la influència que fan aquestes persones tòxiques també... aquestes persones que es comporten d'aquesta manera influeixen segons el nostre estat d'ànim, però no vol dir que les haguem de traure. Jo crec que és que n'hi ha moltes, o sigui, perquè hi ha molta gent que... Una persona tòxica és una persona que està que té una malaltia mental. És a dir, és com un estat doncs, de depressió, d'agòbio, de sentir-se inferior, de complexes, de manca d'una autoestima baixa, de sensació de vulnerabilitat. Totes aquestes, les persones que es comporten amb aquests trets tòxics no són sanes emocionalment. Aleshores, no és que nosaltres les atraiem, que pot ser, però és que n'hi ha moltes. És
I
que
tant,
hi ha molta
que
gent
moltes, que... Tant, que
jo crec, eh?
Sí que n'hi ha moltes, sí, Tati. Estem tot d'acord, i tant que n'hi ha moltes. N'hi ha moltes.
Jo crec que n'hi ha moltes.
Però és que, clar, part, no tothom es dedica ni dedica temps a la seva vida a reflexionar sobre el seu propi comportament. Aquest és el problema.
Exacte.
Que anem repetint patrons problema... fins que envellim. Quan ens fem preguntes i ens plantegem el nostre comportament i mirem de canviar-lo, que és el que mirem de fer aquí a l'Ofici de Viure, llavors és quan podem avançar de nivell.
Sí,
el problema també és no... Perdó?
Endavant, endavant.
Sí, el problema jo crec que és que no identifiquem, no sabem quins comportaments són tòxics, quins comportaments són propis d'una relació i aquí doncs entren els valors, entra a la nostra tolerància a no permetre, la falta de límits que ens posem cada persona i a cada relació. A vegades normalitzem comportaments que poden passar a ser tòxics o a ser maltracte psicològic, no? En aquest cas, jo crec que l'important és identificar aquestes persones tòxiques, saber que al principi són encantadors, que són intolerants, que són xantatgistes, que autoritaris, que prometen coses, que van de víctimes, etcètera, no? Que necessiten controlar, que són mentiders, que manipulen la veritat, aquestes característiques personals que tenen les persones tòxiques, les hem de conèixer. No vol dir que les atraiem. Jo no atrec a les persones que van de víctimes, però simplement me les he trobat. No atrec a les persones mentideres, però n'hi han. Jo crec que coincidim, és veritat el que deia l'Assumpta, que ens donen l'oportunitat de reflexionar, de permetre que sobre la nostra personalitat també, permetre quina visió tenim de la nostra personalitat, però el que és més important aquí és identificar-les i com deia, saber-nos protegir d'elles, perquè ens poden arribar a fer molt de mal segons en el moment que ens trobem de la, a la nostra, a la nostra pròpia relació amb un mateix.
La Tati recomana.
No ens oblidem.
Endavant, endavant, Tati.
Jo recomano això, no? Primer de tot, identificar-les.
Sí, anava a llegir una mica el que recomanaves, ignorar-les, no fer cas. Dius que no hem de respondre a aquestes persones que ens fan mal, que ens busquen les pessigolles, ni cas, dius, marcar i definir els límits, practicar la compassió, recordar precisament en relació als límits que són els nostres aliats, que els límits són els nostres aliats. Evidentment, en algun d'aquests aspectes estaríeu d'acord amb l'Assumpció Salat.
Sí, i tant. Si te'n pots apartar, te n'apartes. El que passa que a vegades no te'n pots apartar perquè estan a la teva família, estan a la teva feina. Sí. I jo aquí diria també que a vegades, quan els tens a la família i a la feina, una bona manera de marcar límits, si li vols dir així, és limitar la relació. És a dir, hi ha persones amb les que jo puc tenir una relació més profunda i més estreta. I hi ha persones amb les que puc tenir i he d'aprendre a tenir una relació més superficial. És a dir, una persona immadura a mi no m'aporta, no m'aporta enriquiment. Per tant, si a més de no portar-me enriquiment em falta el respecte, etcètera, etcètera, i em vol manipular, què faré jo? Marcar la distància amb el que li diríem en castellà tierra de por medio, no? Què voldria dir jo? Jo m'hi relacionaré, però per felicitar-li els Nadals, per dir-li el bon dia, la bona tarda, no cal que m'aparti totalment d'ell, però sí que vagi limitant la relació, perquè aquella relació no és enriquidora i no és nutridora per mi. Però mentre jo tingui en el meu interior ràbia, ressentiment, odi, condemna, culpabilització cap a aquella persona, ai, ja estic sentenciat. Perquè no he passat la lliçó.
Clar.
No he passat la lliçó. I tots aquests sentiments que jo mantinc a dins d'odi, de ressentiment, de ràbia cap a aquelles persones, què faran? És com dir-li la vida, vida, encara no he passat la lliçó. Vida, encara no he arribat a sortir de l'estat de lluita. Per tant, què farà la vida? Em seguirà presentant més persones fins que jo passi aquest estat.
D'acord, però encara em queda una repregunta sobre aquesta qüestió. En aquest ofici de viure en què estem parlant, encara ens queden 12 minuts de programa. Mm. Assumpció, tu, en el moment en què detectes però la lluita amb l'altre, si tu no lluites, què fas? Et resignes? Llances la tovallola?
No, clar que no. Això seria una altra manera de lluitar. Quan jo em resigno i llenço la tovallola, el que estic fent és lluitar. M'estic protegint o m'estic resignant. Això no és lluitar. Què és el que he de fer jo? Actuar. I què és actuar? Quina és la primera manera d'actuar? Primera, no perdre la pau i la paciència, com hem dit abans. No perdre la pau ni alterar-me davant d'aquella situació. Segona, no generar emocions negatives cap a aquella persona. Si jo en el meu interior genero aquest odi, aquesta ràbia, aquest ressentiment cap a l'altre, i això és actuar, no fer això és actuar, no és resignar-se, si jo des de la resignació callo, m'aguanto, però per dins segueixo tenint ràbia, ressentiment, odi, mal rotllo, crítica i condemna cap a aquella persona, jo no he superat la lliçó. I això aquest estat és l'estat de la resignació. La persona resignada tira la tovallola, però per dins segueix mantenint molt malestar emocionant cap a l'altre. Per tant, no ha avançat cap al nivell de la maduresa.
I ens quedem també amb aquest aspecte que comentaves, Assumpció, que per no generar emocions negatives cap a aquella persona, cal un treball.
Cal un treball i aquesta reflexió que estem fent. No tots som iguals, passem per un procés evolutiu, hi ha persones que estan a primers cursos, hi ha persones que estan a cursos del mig, hi ha persones que estan a cursos universitaris i sempre diem, com sabem si estàs en un curs inferior o estàs en un curs superior pels resultats. I quins indicadors tenim? La persona tòxica, entre els molts indicadors, té unes relacions humanes pèssimes. moltes vegades es queda sol, no hi ha ningú que vulgui estar al seu costat. Què tenim allà? Un indicador claríssim de que aquella persona s'està comportant d'una manera inadequada o immadura. Quan, en canvi, jo aprenc a no odiar, a mantenir aquesta calma, a pensar que és una persona que no és igual que la meva, que es comporta des d'aquesta toxicitat o immaduresa perquè encara no sap com fer-ho i jo mantenc la calma i no sento odi cap a ell, què passarà a la meva vida? Que les meves relacions començaran a millorar. Llavors, els indicadors sempre m'ajuden, que n'hem parlat moltes vegades aquí, aquests 7 indicadors, que m'ajuden a saber jo si m'estic comportant d'una manera immadura o d'una manera més madura.
Això és l'Ofici de Viure, a la sintonia de Catalunya Ràdio, amb Tati Cortés, psicopedagoga, especialitzada en educació emocional, i la psicòloga del Centre Àgape de Barcelona, Assumpció Salat.
Dalai Lama. Deixa anar les persones que només venen a compartir queixes, problemes, històries desastroses, por i judici dels altres. Si algú busca un cubell per llançar-hi les seves escombraries, intenta que no sigui a la teva ment.
No sé si la Tati Cortés té relació o treballa per empreses, l'Assumpció Salat sí, però no sé si la Tati hi treballa habitualment i fins a quin punt pot detectar també persones tòxiques enmig de grups empresarials.
Jo no treballo amb... Jo treballo dirigint un centre educatiu i a vegades també passen aquestes coses. Quan ja no són empreses, però són grups que treballen de cares al públic.
Val, en qualsevol grup.
I sí que... Sí, es nota a vegades la toxicitat, sí.
Clar, i perquè recordo que l'altre dia me'n parlava precisament un entrenador de futbol, no?, que m'explicava com es nota amb els resultats de l'equip tan sols hi hagi una persona, un jugador, entre cometes, tòxic o, com diria l'Assumpció, immadur. En un equip de treball, quan la productivitat baixa, els ànims de l'equip decauen, els companys se senten incòmodes amb la seva presència perquè sovint se'ls qüestiona. Després d'haver tractat amb aquesta persona ens sentim tristos o culpables i no sabem per què. En els casos més extrems es pot patir fins i tot ansietat. En el tracte amb el client, l'empleat és brusc, impertinent, en molts casos inapropiat. Totes les persones, Tati, què els recomanaria, Tati, a les persones que ens estiguin escoltant, que estiguin liderant un grup, sigui el que sigui, i que potser hagin detectat aquesta persona immadura o tòxica directament i no sàpiguen com gestionar-la? Tati.
Jo crec que el més important és mantenir un diàleg, exposar el que des d'un punt de vista com a líder, com a cap, com a ésser humà, hem detectat que està transmetent en l'equip. Un cop ho parlem, les persones tòxiques, a diferència de les persones que van amb mala fe, poden prendre consciència d'aquestes actituds. Val? Perquè no forma part del seu caràcter, de la seva essència. Forma part d'una sèrie de comportaments i d'una sèrie de característiques. Per tant, jo crec que parlant i dient que hi han d'haver-hi uns canvis, posant límits, en realitat, pot haver-hi una transformació. No? En aquests casos, sempre parlem de que és el cap que és el tòxic, però a vegades també hi ha treballadors. També hi ha persones que estan per sota dels caps, no? que és el que tu exposaves. Aleshores, la meva tasca seria la mateixa. El protocol seria exactament el mateix. Seria parlar, comunicar, expressar què volem, què estem veient, què necessita l'empresa i on volem arribar. I si aquests canvis no es produeixen a mig temps sense ajuda o amb ajuda externa, llavors sí que hi ha d'haver-hi un canvi. Hi ha d'haver-hi una modificació de la plantilla, és evident.
També hi ha col·lectius en els quals no hi pot haver canvis.
Sí, però...
Funcionaris.
Quan poses en un despatx a una persona i li comentes que hi ha d'haver-hi... que es produeixen canvis de millora i propostes de millora, o es veurà, ens veurem obligats a un expedient... Bueno, és una amenaça real, no? No és una amenaça fictícia. És una amenaça a conseqüència de diferents comportaments. Aleshores, hi ha d'haver-hi un canvi significatiu.
Tati.
No pot ser a curt plaç, però sí a llarg plaç.
Tati, mira, una reflexió per tu i per tothom qui ens està escoltant. Quantes vegades hem comprovat i verificat a la vida que dialogar i parlar, i més amb aquestes persones difícils, tòxiques, immadures, és igual, posem la paraula que vulguem, quantes vegades hem vist que intentar arreglar coses a través del diàleg i a través del posar límits no funciona? Quantes vegades, siguem sincers, quantes vegades han posat les cartes sobre la taula, han volgut parlar, i moltes vegades, a part de no funcionar, encara passa alguna cosa pitjor. És que encara s'espatlla més. Quantes vegades intentant dialogar i parlar encara s'espatlla més? I amb això no vull dir que el diàleg no sigui una eina interessant per tractar amb aquestes persones, però és una eina que l'hem de posar després de. Què vol dir després de? Que jo no puc intentar dialogar mentre jo em senti vulnerable, estigui alterat emocionalment i a sobre tingui sentiments d'odi, de ràbia i de ressentiment cap a aquella persona amb la que vull dialogar. És a dir, el diàleg ha d'anar en tercer lloc en aquest ordre. Primer lloc, mantenir la calma. Bueno, segon lloc, no sentir aquests sentiments d'odi, de ràbia i de ressentiment cap a l'altre. I tercer, arribar al diàleg. Això, ara faré una mica de publicitat, això ho explico jo en el meu llibre Namasté. El llibre Namasté explico aquesta tècnica Namasté que consisteix precisament en fer aquests, els passos per ordre. Quantes vegades nosaltres intentant dialogar, i això t'ha passat a tu, m'ha passat a mi i ens ha passat a tots, no ens n'hem sortit i a més moltes vegades les coses s'han espatllat més. Per què? Perquè no estem actuant des del nivell superior, seguim actuant des de la lluita, fem diàlegs des de la lluita, des del ressentiment, des de la ràbia, des del dolor, des de la vulnerabilitat, des de m'has fet mal i jo m'he de defensar parlant amb tu perquè em donguis la raó i facis el que jo vull. No, no funciona. Seguim perpetuant patrons d'immadurs.
Deies, Tati, perdona, abans, que tu no ho has vist fent un...
No, jo crec que amb el diàleg i amb unes conseqüències les persones han de modificar el comportament encara que sigui temporal. De fet, aquestes persones van obrint els ulls. Per què? Perquè, no, com deia, són comportaments temporals, que només ho són en determinades persones. Quan estem parlant d'un cap, un cap, entre cometes, té un poder a nivell jeràrquic dins una empresa. No estic parlant a nivell emocional. Si jo sóc un cap... I hi ha una persona que és tòxica a l'empresa, o es fa allò, o es modifica aquell comportament, o hi hauran d'haver-hi decisions canviants en l'empresa, si no, de què serveix?
No, però per això et deia, sí, tu sí. Parles, clar, d'acomiadaments, però hi ha llocs on no hi pot haver acomiadaments. O sigui, que no està escrit en lloc que una persona tòxica però... sigui sinònim, ser persona tòxica sigui sinònim d'acomiadament.
No, potser no ho he explicat bé. Jo no crec que una persona tòxica s'hagi d'acomiadar. Jo crec que una persona tòxica, quan està en línia del que estàvem dient, que no produeix, que hi ha interferències a la feina, que no està donant els resultats que s'esperen, hi ha d'haver-hi una conversació i hi ha d'haver-hi uns resultats. Si no hi són, hi ha d'haver-hi un canvi. No dic que el canvi sigui fer-lo fora, dic que el canvi ha de ser o que demani ajut o que ho vegi, però, o que se'n doni compte, que sigui conscient, però el diàleg hi ha de ser-hi.
Sí.
En segon, tercer, quart terme, cinquè terme, però una conversació que s'informi en aquella persona que allò ha de canviar, hi ha de ser-hi. Hem de trobar el moment? Sí, per això som líders i no som caps. O sigui, que això seria un altre debat. Però un bon líder ha de saber trobar el moment i parlar des de l'objectivitat i des de la planificació, no des de l'emoció. En el moment en què hi ha una emoció, quan es barreja una altra emoció tòxica, no hi pot haver-hi un consens, això està clar. Però en el moment en què un bon líder, ha de ser objectiu, ha de parlar des de l'objectivitat, no des de l'emoció. Per això jo volia matisar això.
Sí, estem totalment d'acord amb això de que un bon cap ha de parlar des de l'objectivitat, digue-li des d'un nivell superior, des d'un nivell on no actuï des d'aquesta emocionalitat, totalment d'acord, però hi ha un matís que a mi m'agradaria fer. Les persones tòxiques no són persones tòxiques temporalment, que estaves apuntant aquesta idea. Hi ha persones que aquest comportament immadur es quede amb elles cristal·litzat, enrocat.
Llavors ja no és tòxica, llavors ja és dolenta. Una persona tòxica...
Un altre dia hauríem de fer un programa a veure si hi ha persones dolentes.
La Tati aquí parlant clar i català, tot i que és a la Gran Canària, parla clar i català.
Sí, sí. Però,
home,
vull dir...
perquè jo sóc catalana.
Sí, sí,
està tant. Bé. Tu és tòxic, ho entens com algo temporal. Hi ha persones que ho entenen com algo que pugui... Llavors,
mare...
entendre-ho com algo temporal vol dir que és algo que es pot canviar. Sí que és veritat, però tampoc no cal que siguem tan optimistes, eh? Hi ha persones que no canvien aquest comportament, que el mantenen tota la seva vida, eh?
Una persona tòxica que té diferents comportaments no canvia, llavors ja no és tòxica, llavors ja és dolenta.
Fixa't tu, Tati, com les paraules són importants, perquè ara amb tot el carinyo t'ho dic, quan parlem de persones dolentes tornem a fer anar un vocabulari molt infantil i molt immadur. És a dir, quan jo dic que aquesta persona és dolenta, és com si fos un nen de P3 que va a la senyoreta i diu «Ei, aquest nen és dolent, m'ha pagat, senyoreta, ajudi'm!» I llavors busco que la senyoreta em salvi. És a dir, aquests comportaments infantils els hem d'anar canviant, i una manera de canviar-los, com he dit al principi del programa, és canviar el vocabulari.
Bé, de tota manera, tindrem oportunitat de continuar
de seguir parlant.
Persones dolentes és inevitable. És la realitat.
Parlem de persones que no en saben, que necessiten ajuda, home, i que tant de bo que la trobin i que la vulguin rebre, aquesta ajuda. I estem aquí per servir, no per criticar.
Vosaltres sou molt bones, si em permets el vocabulari infantil, Assumpció, i moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies
a Tati Cortés, una abraçada des de Catalunya.
Igualment.
Una abraçada, disfruta.
Assumpció Salat, gràcies també.
Gràcies.
Adéu, adéu.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
El concepte que ens proposa avui en Sergi Torres per tancar l'ofici de viure, Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
Gràcies per ser amb nosaltres un diumenge més. És el del jo històric. La idea que tenim de nosaltres mateixos, però com seria aquesta idea del nostre passat?
Sí, de fet és la imatge que nosaltres tenim de nosaltres mateixos, que és una imatge que la creem a temps real. És a dir, quan jo em miro a mi mateix, allò que jo veig de mi és una imatge que jo tinc de mi mateix. Aquella imatge l'estic creant ara. El que passa és que l'omplo de passat. Aquest jo que veig ara, per tant, no és un jo present, sinó que és un jo històric. L'altre dia, que vam reiniciar les xerrades al Teatre Goya, anant cap al teatre, després de 10 mesos de no anar-hi...
Quina experiència, Sergi? Perquè, esclar, a més, al teatre, evidentment, suposo que hi havia molt menys aforament.
Clar, exacte. Hi havia menys de la meitat per raons de seguretat, no? de Covid. Sí, sí. I després de tants mesos doncs, sense anar-hi, la persona que m'acompanyava em deia «Ostres, sents alguna cosa especial?» I vaig mirar què sentia i vaig veure que no sentia res especial. Aleshores, quan vaig arribar a la porta del teatre, vaig tornar a mirar a veure si sentia alguna cosa especial i vaig veure que no, que seguia sense sentir alguna cosa especial. I em vaig donar compte de que no estava tenint la sensació de que fes molt temps que no hi anava. Per tant, al mirar més profundament, em vaig donar compte de que no estava fent servir el meu jo històric que m'expliqués què estava passant o que m'expliqués què estava vivint, i per tant no estava sentint res especial en funció de que fes molt temps que no anava al teatre. Què vull dir amb això? Que normalment les situacions que vivim, que anomenem present, no ens donem compte de que moltes vegades les sentim emocionalment parlant des de la narració del jo històric. Quan veiem una persona que fa molt temps que no veiem, o quan veiem una persona amb la qui tenim un ressentiment, o quan volem veure una persona que no veiem, quan tenim tots aquests pensaments basats en el jo històric, no podem viure el que estem vivint en presència. Algú pensarà, home, però és molt bonic tornar al teatre i sentir aquella sensació d'hosti, que bé, ja he tornat i és especial. Sí, és cert, però si miro en essència el que sentia en aquell moment, en veritat era molt més real i molt més genuí que aquesta sensació d'especialisme o aquesta sensació de sentir-me feliç per tornar-hi. I es fa perquè estem acostumats a sentir les emocions narrades pel jo històric com a conseqüència del que ens explica el jo històric, en lloc de sentir-les vives a l'instant present tant com som. L'emoció nascuda d'allò que succeeix en aquell instant sense la narració del jo històric. I amb això acabo, no vull dir que el jo històric sigui dolent ni que l'haguem d'evitar, sinó donar-nos compte de que el que està passant ara, el que està succeint, és producte del que m'està dient el jo històric i, per tant, no creure-m'ho. Això m'obre un espai de llibertat per poder viure plenament el que està succeint i no en base a la història del jo històric.
Sergi Torres, moltes gràcies i ens alegrem que hàgiu reprès les trobades al Teatre Goya mensuals, oi?
Exacte, sí, sí.
De Barcelona, podeu trobar més informació al web de Sergi Torres. Gràcies, una abraçada, fins la setmana que ve.
Gràcies, Gaspar.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies, una abraçada.
That's not nearly all.